Tinc un honor de presentar la Carola Romero Mirambell, que en aquest moment està fent un màster a la Cal de Xandri, que és graduada en filologia clàssica, i que té un... la millor virtut que té la seu tots, i per tant, de tant per un secret aquí present, que està segut en la segona fila. I per tant, fem la broma, Clara, i gràcies per tenir tanta paciència amb els jugadors.
Bona tarda. Jo parlaré sobre Toni de Berenguer, un personatge secundari de la crònica de Montaner i bastant fugat, però malgrat tot amb un paper molt destacat com a senescal d'Anglaterra en un episodi important com és el desequilibri de Bordeaux. Però de fet la meva intenció no és pas de parlar sobre el paper de Joan de Berenguer. No són tan rellevants i han passat més desapercebudes, però que ens poden ajudar a fer una idea una mica més precisa del personatge i de la seva relació amb la Corona d'Aragó. I potser fins i tot doncs, entendre una mica millor el seu paper de desafiament de Bordeaux, ja que totes aquestes altres aparicions de les que us parlaré succeeixen abans del desafiament. Joan de Grallí, segons sembla, o Jean de Grallí, en francès, va néixer cap a l'any 1220 o 1230 en una família de petita noblesa francesa vinculada a la casa de Savoia. Se'l troba documentat en companyia de Pere II de Savoia a la Cort Reial d'Anglaterra des de mitjans del segle XIII i estava sobretot molt vinculat a la figura del príncep Eduard, primogènit d'Enric II, que aleshores ja era senyor de la Gascunya. En bona part, segurament per això, va ocupar dues vegades el càrrec de senescal de Bordeaux, la primera entre el 1266 i el 1268, i la segona quan Eduard ja era rei d'Anglaterra entre 1278 i 1286, i és aquí quan intervé en el desafiament de Bordeaux. Però entre les dues etapes del senescal, el 1269 se'n va anar al costat del príncep Eduard a la vuitena croada, a l'expedició sobre Tunis que preparava Lluís Nouvel, i després del fracàs d'aquesta expedició, el príncep Eduard i Joan de Grallí se'n van anar a Terra Santa i allà Joan de Grallí va ocupar càrrecs importants, com per exemple va ser capità de les tropes franceses destacades a Síria. I en relació amb aquests càrrecs, devia ser nomenat pels vols de l'any 1273, ambaixador del regne de Xipre al Concili de Lió. Bé, fet aquesta breu introducció, la primera vegada que apareix a les cròniques catalanes és el llibre dels fets. Jaume I l'esmenta de passada quan narra el Concili de Lió, on pel que sembla, Joan de Grallí va assistir com a ambaixador del rei de Xipre. Segons explica Jaume I, una mica abans d'arribar a Lió, és rebut a Viena del Delfinat per una sèrie de cardenals i d'altres personatges, entre els quals de Joan de Grallí. Eixiren a nos, els tres cardenals, per rebre-nos, ve una llengua fora de la vila, el mestre del temple d'ultramar, que és Joan de Grallí. I bé, llavors cap al final, un cop Jaume I abandona la seu del Concili per demostrar que encara es veu un cor d'anar a lluitar a Terra Santa, malgrat que ja tenia 66 anys, fa una exhibició qüestra davant dels francesos, que queden meravellats, i menciona explícitament que Joan de Grallí era present. Isquem-nos de fora i cavalgam el nostre cavall, era i Joan de Grallí, i el brocar que no es fem el cavall, fem-li una gran parada. I deixaren els francesos, el rei no és tan vell com un de Sia, que encara podria tenir un turc una gran manta. Si Joan de Grallí és esmentat aquí, tenint en compte que és l'únic nom propi que cita Jaume I, cal suposar que és perquè simpatitzava amb el rei d'Anglaterra, amb el rei Jaume I i amb els projectes de croada. aquests dos passatges demostren d'alguna manera que Jean de Greuil era un personatge important i que el rei l'apreciava. Ara, d'altra banda, doncs, la croada que Jean Montpellier defensava a Lió no es va arribar a fer i el més probable és que no es tornessin a veure. El segon episodi en què apareix Jean de Greuil és Jean Pere II, a les vistes de Tolosa, una reunió diplomàtica per cultivar les bones relacions entre Pere II i el rei de França, que va tenir lloc el gener del 1281 a Tolosa. És veritat que tant Montaner com Desclot parlen de la reunió, però sembla que mil altres menten a Joan de Greuil. De tota manera, sembla que sí que hi era, perquè més endavant, al capítol 104 de la crònica de Desclot, quan parla del desafiament de Bordeus, en el moment en què Pere II pregunta al senescal de Bordeus, és a dir, Joan de Greuil, si reconeixeria el rei d'Aragó si el tingués al davant, doncs Joan de Greuil contesta això. Jo el deig ben conèixer, però encara gran temps que jo el viu a Tolosa, quan et vistes amb el rei de França, i em feu gran honor i em donar dos cavalls. De fet, tot i que Desclot no cita Grigny quan parla d'aquestes vistes, en canvi sí que explica que el rei en Pere, després de muntar diversos espectacles cavallers a Tolosa, va fer grans regals als cavallers i als barons que van ser-hi presents. I diu, he donat als grans barons ric cavalls i moltes fruites que havia fet exportades a terra, de les quals eren les franceses desitjosos i molts confits. Ara trobo doncs la referència als cavalls. Cal dir que Joan de Greuil no esmenta les fruites i els confits, cosa que fa sospitar que no era massa llaminer, però bé, sembla que és clar que hi va ser. És cert que Joan de Greuil no era pròpiament un gran baró francès, com diu aquí, però ja era senescal de Bordeus per segona vegada i, per tant, Pere el Gran el podia tractar com un personatge més que notable. O sigui, com sigui, doncs això confirmaria que efectivament Joan de Greuil era Tolosa durant les vistes. A més, hi ha una altra crònica catalana menor que parla d'aquest mateix episodi, el Flos Mundi, que és una crònica escrita el 1407 per un autor que ens és desconegut i que en principi arriba fins al regnat del rei Martí I d'Aragó, però només ens ha arribat una còpia que es conserva a la Biblioteca Nacional de França, a París, i que està incompleta. S'atura just a mig epígrafe del desafiament de Bordeus, i més concretament quan apareix, o almenys això sembla, Joan de Greuil. Tot i que el manuscrit està en força mal estat, és el text que veieu que és just al final que us parlava, les últimes dues línies no s'arriben a llegir senceres, perquè cap al final no es veu gaire bé. Sí que es pot intuir de què parla. Diu aquí, mas Joan, llavors diu, Nascal, jo he intuït pel que sembla després, que pot ser que Joan Greuil, ser Nascal del rei d'Anglia, que sembla que coincideix perfectament amb el personatge, després qui parla de... Les frases no s'acaben de llançar-les, per tant no... Però sí que veiem, per exemple, que parla de Pere, rei de Gagó, Tolosa i dos cavalls. La cosa, la coincidència és pràcticament total amb els elements que apareixen en el passatge de l'escola. Per tant, sembla evident que està parlant del mateix. És a dir, quan Joan de Greuil explica que ja havia conegut el rei en Pere a les vistes de Tolosa, que li havia regalat dos cavalls. Podria ser, és veritat, que estigués inspirat en el mateix passatge de l'escola, però no ho sembla perquè el Flos Mundi comença a entrar en aquest episodi amb un llistat dels cavallers que van participar al desafiament i com a mínim, doncs, almenys aquest llistat no sembla que provingui de la crònica de Desclot, ja que l'ordre en què enumera els cavallers en el Flos Mundi i en Desclot doncs, no coincideix. Bueno, sembla que, bueno, com a mínim, no... Bueno. I llavors, bé, del desafiament de Bordeus mateix no diria gran cosa perquè aquesta és la part més coneguda i de fet ja ho ha explicat molt bé la part de Pere Caula. Joan de Greuil és un dels grans protagonistes, és l'autoritat màxima política del rei d'Anglaterra a Bordeus i per tant és el que dona testimoni que coneix el rei en Pere per certificar que ha complert la promesa de presentar-se a Bordeus. I això ho explica en Desclot i Montaner sense massa diferències i segurament ho explicaria també el Flos Mundi si el tinguessin complert. I ja l'última referència a Joan de Greuil, és la que us he passat a la fotocòpia, segons com potser és la més sorprenent, apareix unes línies del 12 de la Cristià, la gran enciclopèdia política de Francesc Eiximenis, en un capítol dedicat a parlar dels grans beneficis que pot obtenir el príncep que rep dels viatges estrangers. En aquest passatge es parla d'una nova trobada entre el rei en Pere i Joan de Greuil, una trobada a Barcelona que sobretot abans de la mort de Jaume I, que així que ens expliques el següent. El rei impera de debò, de bona memòria, excusar sa fe amb Bordeu i correr la camp tres vegades, present el rei Carles de Sicília, sense que no fos conegut per ell ni per els seus. I això tot feu i tractar-lo a l'escal de Bordeu per amor del dit rei, el qual anava molt per tant quan el dit rei el rebent actualment una vegada en Barcelona, quan el dit senescal venia de Terra Santa. Pel que fa a la primera part del passatge, quan parla pròpiament del desafiament de Bordeus, el relat de Ximenis, que és possible que conegués almenys lluïda de la crònica de Desclot o de Montaner, és ambigu perquè el sintagma present del rei Carles de Sicília es pot interpretar de dues maneres. En principi sembla que vol dir que Pere II va recórrer tres vegades al camp davant del mateix Carles d'Anjou, que no el va arribar a reconèixer, però també es podria entendre en el sentit que el rei Carles era Bordeus, però no en el camp quan el rei en Pere el va recórrer, que és de fet el que explica l'escola. D'altra banda, diu que recorre el camp tres vegades, però això no ho recullen ni d'Esclot ni Montaner. L'Esclot diu que va córrer per el camp amunt i avall, i Montaner és menys precís i diu senzillament que va trucar per el camp. Podria ser, és una hipòtesi que Ximenes cités els fets de memòria del que havia llegit a les cròniques, però sense tenir-les al davant, i això explicaria potser aquestes imprecisions respecte al temps diuen d'Esclot i Montaner. Pel que fa a la segona part de la cita, és a dir, aquesta trobada a Barcelona que no surt mencionada en lloc més que el temps hi ha trobat, podria ser que si realment es va produir, com diu Ximenes, doncs el viatge de tornada de Terra Santa del que parla arribant a Barcelona tingués lloc de camí al Concili de Lió del 1273, el que hem vist abans, el que Joan de Garella va acudir com a ambaixador del rei d'Aixim. De fet, per reforçar aquesta hipòtesi, hi ha un relat del peregrinatge de mon pare de Comón, per bé que és un segle i mig més tard, que relata el viatge de Terra Santa des de la Bascunya i tornar, i passa justament per Barcelona, on agafa un vaixell. Així que no seria descabellat pensar que aquesta fos una ruta prou habitual per anar a tornar a Terra Santa, i que fos llavors que Joan de Grellia, anant de canvi al Concili, s'aturés a Barcelona i el rebessin aleshores infant Pere i potser fins i tot el mateix home. Així menys ofereix una dada nova de la relació entre Joan de Grellí i Pere el Gran. La qüestió és quina credibilitat li hem de donar. És possible que així menys conegués l'Esclot un Montaner no només pels indicis que acabo d'explicar sobre aquest passatge concret, sinó sobretot perquè a més hi ha diverses referències del regnat de Pere II estampades pel XII dins del Tractat de les Batalles i per descomptat coneixia bé la història de Pere II. D'altra banda, la història dels dos cavalls de Tolosa, de l'Esclot i del Flos Mundi podria ser una altra explicació de la bona relació entre Grellí i Pere II. S'ha d'acabar d'estudiar, però com a mínim és creïble i cal tenir-la en compte.
Moltes gràcies. Tenim temps de fer, si vol fer preguntes.
No, tant marxa. No, heu agradat aquesta qüestió que correcte el camp tres vegades. Suposo que possiblement la legislació catalana, els usatges, fins a Ragot, fins a València, també parlem d'això, tindrà alguna rúbrica de caràcter sense afiaments on seguirà el cerimonial procediment d'aquests casos. Possiblement corria el camp tres vegades per acusar la contumància de l'altre que no va desaparèixer. Imagina que estaria norma, que estaria, hi hauria una norma que ho manava fer, que no tenia una cosa casual ni capritxosa. Possiblement la legislació catalana ho regula.
El que passa que si ho ha sigut una legislació, ni després ningú també diuen tres vegades.
No, sí, sí.
Ho diu així menys.
Ho diu així menys?
Sí, sí. Només així menys.
No sé si així menys pot ser que després
és
la legislació i la norma.
Sí, és possible que una cosa no hi ha aplic de...
Podria ser una explicació perquè no té massa sentit que si tres vegades se'n surt d'aquí dos.
Sí, és molt curiós el Reguí, el pobre, que el tractament que ens pensa en Ximenes és horrorós. El fica en una sèrie que acaba amb el pitjor del món, que és una dona. Tots són àrabs, monjos estranys, aquests fan nigromància... Aquí és també un capítol interessant per veure què ha passat en la transmissió d'aquest personatge què en diuen les fonts franceses, les angleses, i per què així més li dedica el pobre aquesta espècie d'epitafi, com diem, Déu-n'hi-do, a acollir aquest personatge. És curiós.
No dona el nom.
És estrany.
No sé, estem d'acord, Déu, però no dona el nom.
Sí, però se suposa que és aquest.
No, sí, no, sí, sí,
no, no,
no, no, no, té raó la seva quan diu...
La consideració.
Parla quina absència. Sense dir el nom, que el devia saber. Té raó, Mateu, el devia saber, no el diu.
No, no.
Que curiós.
No sabia. Però jo, sobretot treballo amb Ximenis, i crec que el de Pere el Gran, de bona memòria.
Sí, sí.
I sí, és un capítol més llarg que el que s'hauria de fer sencer. I el primer exemple és Pere el Gran. No són gens negatius, perquè l'exemple, el títol és com els grans vents se segueixen al príncep per veure molts estranys. És a dir,
però estranys aquí no vol dir estranys.
Estrangers, sí.
Vol dir estrangers. Estrangers. No té un valor negatiu, estranys aquí,
eh? No, no, segur, eh? Vol dir que el príncep forma part d'una sèrie de capítols i que el príncep ha de ser generós, liberal, ha de tenir larguesa, per exemple.
Sí, sí. Sí,
el monge negre és estrany. A la mania està de pobre. Frare no està de dàcil. Un àrab.
No, un àrab no és un àrab, eh? Això no és un àrab.
No, no, no.
Això sí ho tinc, és que ho he estudiat. No, no, és un àrab.
Ah, un àrab.
És un àrab mal escrit, és un àrab.
Sí. No.
Sí.